costat de la gent i ser útils.
Doncs no,
i això no, contesti'm vostè si s'ha llegit el decret i si sap com han anat les negociacions, quantes mesures
home,
tenia
jo aquest, no sé, vostè segurament sap més que jo
quantes?
I estudia més que jo.
Quantes?
Però jo
quantes
sempre
mesures?
Soc una persona prudent i no entro
i
a jutjar les intencions dels altres. Jo li parlo de fets. No, no, és que vostè ha parlat molt, els altres no tenim ocasió. Però jo li parlo de fets, no li parlo d'intencions.
Sí. Jo fa 5 anys que estic fora i crec que és la segona entrevista
molt,
que faig amb el Jordi Basté.
Sí, exacte. Sí?
Per tant... Escolta, no, només, Jordi, només contestar molt ràpidament. Aquest decret de mesures incluïa les mesures més socialment ambicioses d'aquest decret de mesures són gràcies a Esquerra Republicana.
Perquè llavors,
tenim,
no han votat
tenim
a favor?
Molt clar, tenim molt clar que som el partit gran de Catalunya, que farem política arreu on s'hagi de fer perquè això tingui influència a la ciutadania, sí? I sobretot en temes socials. Per què ens vam abstenir? Perquè sabíem que s'aprovava i perquè ens
clar, sembla que s'havia de donar... No?
Si no, haguéssim votat que sí, però l'abstenció, que no pas un no, com clar. Vostè ha dit, l'abstenció donava un missatge molt clar al govern espanyol de que no estan complint com haurien de complir els pactes de legislatura espanyola als quals hem arribat en aquest procés de negociació del conflicte polític.
Això és
ventatxisme, eh? El govern espanyol havia d'haver donat les instruccions corresponents d'interpretació de la reforma del Codi Penal coherents amb el que van registrar ells mateixos, PSOE i Podemos, al Congrés de Diputats. Allà hi ha una reforma del Codi Penal amb una interpretació de com s'ha d'aplicar, que no és el que està fent l'advocacia de l'Estat quan ha presentat els seus escrits al Tribunal Suprem. Aleshores, sí, però s'aprovava. Oi que el resultat és que es va aprovar?
Per tant, vostè, la feina d'aprovar això li donen als altres i vostès s'abstenen per una qüestió estètica, no?
No, per una qüestió estètica, crec que gens ni mica, per donar un missatge molt clar de que nosaltres, quan arribem a acords, esperem que tothom els compleixi.
Això li explica als ciutadans que podien córrer perill de no rebre aquestes
els
mesures.
Els ciutadans tenen les mesures aprovades i avui
clar,
esperem que comencin a notar algun impacte. No, gràcies a Esquerra Republicana que hi ha contribuït. Esquerra Republicana és la garantia que el govern espanyol avanci en temes socials de forma ambiciosa i Esquerra Republicana també és la garantia que el govern espanyol avui s'assegui en una taula de negociació a exercir la democràcia. El que passa, que sap què passa, que l'esquerra espanyola no és tan ambiciosa com hauria de ser, i per això la corregim, i l'esquerra espanyola sí, és demofòbica, la majoria d'ella, i té por de la democràcia. Per això Esquerra Republicana presenta una confrontació democràtica amb una taula de diàleg. Entenc perfectament que no ho comparteixi, però ja li juro jo que incoherències en aquestes qüestions d'Esquerra Republicana no n'hi ha ni una. Hi ha una cohesió interna brutal.
Màrius Carol i Pablo Iglesias. Màrius, vols dir alguna cosa?
Sí. Primer, en fi, dir-li bon dia i desitjar-li el millor a Marta Rovira. Jo hi ha una pregunta i, sobretot, escoltant aquestes... Fa un moment escoltàvem el que deia Gonzalo Boye, que, en fi, no sembla que és el discurs d'algú que treballa per la unitat de l'independentisme. La meva pregunta és molt concreta. Avui la lluita per l'hegemonia passa per sobre de la unitat en el món independentista?
Nosaltres el que, i crec que ho vam aprovar aquest cap de setmana en el Congrés Nacional, el que treballem és perquè existeixi una acumulació de forces del moviment independentista, que creiem que avui això passa per tornar a reivindicar el referèndum com a instrument per decidir el futur polític de Catalunya. Nosaltres aquí defensarem la independència. Creiem que en l'àmbit del referèndum, apostant per aquest instrument, hi ha un gran consens al nostre país, entorn del 80% que persisteix a totes les enquestes, i per tant el que volem fer és nosaltres és liderar aquest gran consens, articular aquesta força social que volem que esdevingui política entorn del referèndum, i aquesta és la nostra proposta, és la proposta que centrem aquest cap de setmana.
Però quins indicis tenen que es pot dir fer un referèndum?
Quins indicis tenia? Que el govern espanyol s'autoesmenaria, indultaria els presos polítics, derogaria un delicte polític com el de la sedició i, escolti'm...
Per tant, li pregunto, quan creu que faríem un referèndum per la independència de Catalunya? Té alguna data que s'ha marcat?
És que les propostes que fem, sobretot en àmbit internacional, són democràticament homologables. Sortir en àmbit internacional i reivindicar els drets civils i polítics, els drets humans, quan te'ls estan represaliant, és homologable internacional.
Però vostè s'atreviria a dir que abans de 5 anys tindrem un referèndum?
Posar un termini a la les coses, crec que és un error, perquè el termini vindrà clarament indicat en funció de la feina que fem, de l'acumulació de forces que fem, de les complicitats que generem en àmbit internacional.
Però això ha passat sempre. Gabriel Rufián va dir que en 18 mesos tindrien la independència.
No, això va dir l'Artur Mas en una conferència al Fòrum fa uns quants anys, abans de Junts pel Sí, va dir 18 mesos,
d'acord, molta gent va posar bueno, perquè els independentistes ha passat una cosa als partits independentistes que han posat moltes dates. Tots els partits. Junts per Catalunya, Convergència, Esquerra Republicana...
I crec que això forma part dels aprenentatges del moviment independentista, de la maduresa política que anem acumulant cada vegada que fem un pas, i crec que avui hi ha prou consens per dir no ens cenyirem en una data. El que hem de fer és treballar moltíssim encara, perquè el que aprenem de l'octubre del 2017 és que tenim algunes febleses pròpies i moltes amenaces externes. Aleshores, hem de treballar en contra d'aquestes amenaces, l'ofensiva de l'Estat és la primera, i una d'aquestes febleses és, ostres, qui ens dona suport a nivell internacional? Com podem també acumular forces en aquest àmbit? Quines són les nostres demandes que són homologables a nivell europeu i a nivell internacional? Referèndum. Posem el referèndum al centre de l'agenda política, articulem aquest 80% sobiranista, autodeterminista, independentista al nostre país a favor del referèndum, fixem les condicions al mateix temps anem a fer això
però
a nivell internacional.
Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, per posar dos exemples, els han dit alguna cosa en aquest sentit?
Ara tot just ha de començar aquesta agenda política de la negociació del referèndum. Nosaltres en el procés de negociació vam prioritzar
entrar, per exemple, a la taula de diàleg vam parlar de Montenegro, per posar un exemple.
No, perquè vam prioritzar l'agenda antirepressiva. Perquè nosaltres entenem que quan ens asseiem en una taula de negociació en què l'altra part hi ha l'Estat espanyol i té tots els drets i tots els recursos per fer política, el primer que hem nosaltres d'aconseguir per tenir igualtat de condicions i defensar el referèndum és també recuperar els nostres drets polítics. I per tant, escolti, igualtat de condicions a l'hora de poder parlar, sí? Per tant, ells tenen tots els lideratges, tenen tots els recursos, no tenen cap amenaça sobre el cap, sí? Doncs nosaltres el que hem de fer és aconseguir recuperar els lideratges, que ells s'autoesmenin en la repressió política. Estem aquí. Aquesta és la primera fase de negociació. I crec que ens ha anat prou bé, que el resultat és tangible, que les contradiccions les tenen ells, que hem pogut també, jo crec que a nivell internacional les properes setmanes es veurà que tot allò que ens demanaven, que és asseguin-se, si us plau, parlin, demanin al govern espanyol que modifiqui el Codi Penal.
Com es veurà les pròximes setmanes?
A les pròximes setmanes es veurà que la voluntat d'alguns operadors jurídics, la voluntat repressiva d'alguns operadors jurídics, diguéssim, amb intencions clarament polítiques, això es veurà, ho estem veient ja amb els diferents escrits que han presentat, no la Fiscalia, va llegir vostè la instrucció de la Fiscalia General de l'Estat? Ostres, és que ja es veu. Aleshores, jo crec que això ens dona a nosaltres molta raó quan tornarem a agafar els nostres interlocutors internacionals europeus i els direm, ho veuen com... Ja hem fet el que ens van dir, però ho veuen com no hi ha solució? Ho veuen com l'Estat espanyol és un estat fallit en termes democràtics i de drets?
Pablo Iglesias, Pablo.
Bueno, lo primero, saludar a Marta. No le voy a hacer una pregunta, voy a hacer un comentario, voy a expresar mi opinión y si Marta tiene bien comentarle, estupendo. La sensación que yo tengo es que Esquerra Republicana hace un análisis lúcido de la correlación de fuerzas en el marco del sistema político y en el marco del Estado. Creo que la conclusión de Esquerra es que si no hay no solo una reforma del Estado, sino una transformación del sistema político español, sus objetivos políticos no son realizables. El marco de la monarquía no es compatible con ningún modelo, digamos al menos, de soberanías compartidas, en un Estado muy extraño, como es el español, que por una parte reconoce que hay territorios que son nacionalidades, pero que solamente atribuye capacidad soberana al conjunto de la población, a diferencia de otros Estados, como los Estados Unidos, como el Reino Unido, como Suiza, como Holanda. A partir de ahí, yo creo que el problema es que el otro actor del independentismo catalán, el otro actor político, que en realidad hace el mismo análisis, entienden que para recuperar el poder de la Generalitat y para avanzar posiciones políticas necesitan plantear una estrategia más maximalista que no reconozca que hay que reformar el Estado y que hay que buscar alianzas en el conjunto del Estado para transformar el sistema político español. Y eso representa una presión enorme con respecto a Esquerra Republicana. En mi opinión, la clave para que los objetivos democráticos todos, el de la autodeterminación, pero también otros objetivos democráticos como imaginar una forma de Estado republicana, imaginar unas políticas públicas más blindadas, pasa por asumir alianzas entre fuerzas democráticas del conjunto del Estado para operar esa transformación. Porque creo que la lección fundamental de 2017 y de estos años es que la derecha española está enormemente asentada en las instituciones del Estado y del régimen político español. La derecha nacionalista española está en la policía, está en la judicatura, está en el ejército, no solamente está en el Parlamento, está también además en los medios de comunicación de Madrid, que irradian un enorme poder en el conjunto del Estado. Y la política no es tener razón, la política es tener la fuerza suficiente para que tus razones se puedan transformar en políticas públicas. Y yo intuyo que en estos años Esquerra tiene un análisis lúcido sobre lo que representa la correlación de fuerzas.
Doncs comparteixo l'anàlisi que fa Pablo Iglesias, és a dir, per mi la reforma del Codi Penal ha tingut tres cambres legislatives, i ell ho deia molt bé ara, la primera al Congrés, la segona al Senat i la tercera al Tribunal Suprem, perquè el que fa el Tribunal Suprem és reinterpretar la voluntat del legislador, i això és si tornem a topar amb aquesta dreta, extrema dreta, amb aquest unionisme espanyol, amb aquest conservadorisme, diguéssim, fins i tot m'atreviria a dir, són paraules gruixudes, amb aquest postfranquisme, no?, en determinades institucions que està allà i que, per tant, bueno, passa el que passa. Això nosaltres ho sabíem, sí, clar que ho sabíem, però ho sap tothom, diguem-ne, no, crec que encara avui hi ha molta gent que té pendent de fer aquest anàlisi crític que feia ara mateix Pablo Iglesias, i per tant nosaltres, si podem contribuir que aquest anàlisi sigui més compartit, es visibilitzi, doncs fantàstic, perquè crec que forma part del camí cap a la República Catalana, desbrossar el camí, visibilitzar exactament això, que l'Estat és irreformable, que és immobilista, que està pres per unes elites oligopòliques i polítiques que ja està, que governen per ells i pels seus beneficis i perquè no es mogui res i perquè no es progressi. Ho veig clarament així. I també comparteixo amb el Pablo Iglesias que el moviment independentista, els diferents actors del moviment independentista sobiranista s'estan movent massa tàcticament i probablement per interessos que no són estratègics, que són conjunturals. Nosaltres intentem mantenir una visió molt estratègica, però quan amb qui tu t'hauries d'estar entendre perquè comparteixes l'objectiu estratègic té un comportament ultratàctic, molt probablement per esgarrapar quatre vots a les properes eleccions, doncs això t'obliga també, no?, a viure
Esquerra no
en
ho
aquest
fa,
context.
Això.
Escolti'm, Esquerra ara mateix està aguantant el govern del país amb una visió estratègica brutal, posant-se al costat de la gent, intentant tenir uns pressupostos que són els més expansius de la història del govern de la Generalitat, perquè la gent ho necessita, assumint les crisis postpandèmiques i els efectes de la guerra d'Ucraïna, i no ho deixarem de fer i ens arremangarem tot el que faci falta, perquè Esquerra Republicana volem tenir aquesta actitud d'estar al costat de la gent i aquesta visió de país. Això ens desgasta, que la ciutadania voti, caram, però nosaltres volem estar al costat de la gent.
Quan fa que no parlem amb el president Puigdemont?
Doncs ara fa un cert temps.
Què vol dir un cert temps?
Lamentablement, doncs no li posaré data. Però aquesta pregunta...
Abans de festes?
Aquesta pregunta que me la fa tothom...
És important.
Sí, clar. Sí, jo parlo amb molta gent de Junts, sí?
Sí?
I ho continuaré fent, i tinc pendent, després de que decidissin sortir de govern, doncs recuperar aquestes interlocucions, aquests contactes, intercanviar els diferents punts de vista, entendre quines són les seves raons i els seus arguments.
No fa gaire mesos, senyora Rovira, tenia una molt bona relació, crec recordar, amb el president Puigdemont, i parlava sovint. Què ha passat perquè això s'hagi trencat, que diu que ja fa molt que no parlen d'ell?
Vol que li digui què ha passat?
Sí, és clar.
Repressió política. Per què el senyor Puigdemont i jo hem de parlar per telèfon intervinguts per Pegasus? Per què el senyor Puigdemont i jo ens hem de connectar per videoconferència amb els nostres ordinadors intervinguts? Per què el senyor Puigdemont i jo? Però per què existeix la repressió política?
Per tant, per culpa de la repressió política no parlen?
És que resulta que la Marta Rovira i el president Puigdemont no parlen tan sovint com haurien de parlar, i aquí donem peu a especulacions que són molt perjudicials pel moviment independentista, sense tenir present que el que ens dificulta parlar amb el senyor Puigdemont, asseure'ns com estem vostè i jo en una taula, poder posar tots els elements de debat i discussió amb tranquil·litat i amb seguretat, resulta que això es diu repressió política. Aleshores, jo accepto
les
especulacions...
Però ja sabia que hi havia Pegasus fa dos mesos.
Miri, coincidim. El senyor Puigdemont i jo ara mateix tenim una visió molt diferent de la jugada, del moment. Ara mateix estem fent una digestió molt diferent de l'octubre del 2017, sí? Però només hi ha una manera de poder superar això, que és que ens puguem asseure tantes hores com ens facin falta en una taula, a la mateixa sala, sense que patir per la seguretat, ni de que ens gravin les converses, ni res de tot això. Doncs ens falta això, i molt probablement si el moviment independentista no s'hagués passat amb 5 anys a la presó i a l'exili, esperant judicis, que per cert aquesta setmana també tindrem notícies sobre les acusacions dels encausats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
També, aquesta setmana
o a la que ve. Aleshores, clar, és molt injust dir, és que no s'entenen ara, és que què ha passat aquí, és que cadascú té la seva visió. Ah, sí, quines garanties tenim per poder fer política, com tenen la resta de lideratges polítics, de poder debatre,
Jordi,
de poder parlar, de poder seure...
Jordi Turull pot venir, per exemple, a Ginebra.
I amb en Jordi Turull ens hem vist i ens hem trucat des de que ha sortit a la presó i hem intentat fer anàlisis compartits.
Tinc
confiança absoluta i una esperança de que ens en sortirem malgrat la repressió. Ara, què reivindico? Que cada dia hi posem consciència política al que ens està passant, sobretot a la repressió política, perquè sense aquesta consciència el que fem és dividir-nos més, el que fem és ser portadors dels efectes de la repressió política, el que fem és, jo crec que judicis molt contraris, diguéssim, a la nostra fortalesa, que la tenim.
Per cert, i abans de parlar de la situació que viu Marta Rovira aquí, acabava ja la conversa, Oriol Junqueras va arribar a la presidència Esquerra dient, i anem a escoltar-ho ara, que això de dialogar amb l'Estat era una quimera. Això va ser el 2012 a l'ara.
Nosaltres estem convençuts que negociar amb l'Estat espanyol no té cap sentit, perquè l'Estat espanyol sempre incompleix tots els acords als quals arriba. Els incompleix respecte a Catalunya i els incompleix respecte al món.
Però vostè ha dit que s'ha esgotat aquesta via.
Nosaltres estem convençuts que parlar amb l'Estat espanyol no té sentit, i estem convençuts que l'Estat espanyol no voldrà parlar, i que si vol parlar ens enganyarà, perquè ho ha fet sempre.
Ho ha fet sempre. Això li preguntava Mònica Terribas d'aquella època al diari Ara, Oriol Junqueras. Ara sí que es pot confiar a l'Estat?
I el senyor Junqueras té raó. L'Estat espanyol no vol parlar. L'Estat espanyol se l'obliga, se'l fa seure a parlar, a dialogar i a negociar. Però... Escolti, senyor Basté, sabem... O sigui, la visió estratègica d'Esquerra Republicana no ha canviat, perquè la visió, l'objectiu, la missió és la mateixa, que és la independència de Catalunya. A cada moment hi ha els elements conjunturals del moment, diguem-ne, que s'han de saber aprofitar, de com els invertim amb aquest mateix objectiu i amb aquesta mateixa visió. Quan Esquerra Republicana té posició de força perquè en depèn l'investidura del president Pedro Sánchez al govern espanyol, diguem-ne, sí, el que fem és agafar aquesta posició de força i invertir-la en aquest procés. Què ens diu tothom a nivell internacional? I segurament això és un dels aprenentatges de l'octubre del 2017. Si digerim correctament l'octubre del 2017, si el superem emocionalment, perquè hi ha una part de dol, que crec que és el que ha fet Esquerra Republicana, perquè té talent, perquè té trajectòria, perquè té experiència en el moviment independentista. Escolti, doncs, aprendre, com ens diuen actors internacionals constantment, que aquí s'ha de parlar, que aquí s'ha de negociar. I molt probablement acabem, com va dir l'Oriol Junqueras, ja no sé quin any ha dit, diguem-ne, que amb l'Estat espanyol és impossible parlar, perquè és impossible que assumeixin l'exercici de la democràcia, perquè és impossible que assumeixin la realitat que es viu a Catalunya, perquè és impossible que assumeixin aquest gran consens a favor del referèndum. Si això passa del procés de negociació que hem obert, serà una gran oportunitat per estirar molta més gent cap a l'opció independentista. I serà una gran oportunitat perquè molts actors internacionals que avui ens diuen... Senyora Rovira, il faut parler, il faut parler, sí, vous devez trouver une solution avec la négociation, vous devez... Sí, això constantment, heu de seure, heu de parlar, s'ha de negociar, s'ha d'intentar. Doncs ho estem fent, estem seient, estem negociant, estem parlant, estem reformant coses i malgrat tot topem amb el mur. Amb el mur de l'estat irreformable, amb el mur de l'antidemocràcia, amb el mur de la demofòbia. Aleshores sortirem a fora i els direm a tota aquesta gent: ja hem parlat, ja hem negociat, ja ho hem intentat i ara ens ajudaran a aconseguir un referèndum que és democràcia i estem fent aquest camí. I estic molt orgullosa i molt satisfeta de l'oportunitat que m'ha donat aquest exili forçat precisament de contribuir a fer aquest camí a nivell internacional.
Tian, vols dir alguna cosa ja per acabar?
Això són aprenentatges, Tian, crec que els hem d'assumir.
Jo tinc una curiositat que no té res a veure amb tot això, perquè crec que les explicacions de la Marta Rovira han quedat claríssimes. Per molt que repreguntem, jo crec que aquí el missatge està clar, però tinc una curiositat perquè fa un temps amb el començament, crec que era el començament de que la Marta Rovira estés exiliada a Suïssa, bon dia, per cert, senyora Rovira, vam anar amb la gent del Fax a fer una entrevista i abans parlava de Pegasus. Recordo que aquella entrevista, la Marta Rovira, estàvem dinant en algun lloc de Ginebra i ens va dir, veieu aquell senyor d'allà? I era un senyor que, francament, només li faltava fer uns forats, dos forats en el diari. Perquè la Marta Rovira, a part de l'espionatge en Pegasus, doncs, perquè sembla, ha estat també espiada per espies sobre el terreny. No sé si aquesta situació, 5 anys després, Marta Rovira encara es repeteix i encara es troba gent estranya o amb dos forats en el diari mentre es volta per Ginebra.
Bueno, molt pitjor que això, no? Jo vaig descobrir, gràcies a la gent de Citizen Lab, que tenia no dos forats al telèfon, sinó 50.000, i que molt probablement, diguem-ne, del meu telèfon, que avui anem amb aquests smartphones que hi tens mitja vida, no?, i a través del qual concentres tota la teva activitat vital, tenen un munt d'informació sobre la Marta Rovira, no només política, sinó personal, sí? Imagini's. I això continuarà. És a dir, home, no siguem ingenus. Ells tenen la seva agenda i no deixaran d'aplicar-la perquè els hàgim assegut, perquè els hàgim forçat a seure en una taula de negociació. Som realment un adversari a batre. Som un moviment que amenaça l'estatu quo constantment, perquè perseguim el canvi, perquè perseguim el progrés, perquè volem la independència del nostre país, perquè fa anys que hem arribat a la conclusió que amb un estat propi, amb els instruments, amb les competències i amb els recursos, podríem treballar millor a favor de la gent. Aleshores, no ho deixaran de fer, això, però és que això va amb l'opció política que hem triat, no? I crec que no s'hi va la ingenuïtat després del que hem anat descobrint. Avui crec que es coneix, no?, un nou cas d'infiltració al moviment independentista.
Sí.
Doncs també n'aprenem. I també sabem, i també ens preparem, no?, i sabem quines característiques tenen les persones que han decidit infiltrar-se en el moment independentista i com es comporten, i cada vegada som més fortes, crec, també en aquest sentit. Però, ostres, si ets independentista, això va amb el paquet. Mm. És evident que signifiquem una amenaça, diguéssim, per molta gent que no vol que res canviï.
Marta Rovira, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RQ. Són les 10:21. Espero la veure-la aviat,
gràcies,
com l'he vist aquí, però veure-la a casa.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Fins aviat. Són les 10:21. D'aquí uns moments tornem aquí al Món RQ.
RAC 1.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo. Especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 900-120301 o a rentagarantizada.es.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 4 dies. Basic Fit. Go for it.
Des de 1959, sempre al teu costat. T'acompanyem en aquest moment especial. Palacio del Bebé.
Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
L'American School of Barcelona obre un programa de beques pel curs 2023-2024. La beca cobrirà el 100% de les taxes i despeses dels dos anys del programa Batxillerat Internacional per a estudiants de quart d'ESO. Consulteu les condicions i més informació a www.asbarcelona.com o admissions@asbarcelona.com.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no sé, és que m'agafes en plena segona rebaixa i estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segona rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Tarragona els diumenges i descobreix el millor d'Itàlia i França. 8 dies des de 699 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Ni el mes del teu aniversari ni en el que comença la primavera poden competir amb un mes estalviant. Per això, amb Endesa tindràs un nou mes favorit. Emporta't un mes de consum de llum gratis cada any i per sempre, amb preus estables i sense permanència. Tria un demà millor. Contracta ja el 876-0909 o canvia't a endesa.com.
Sabies que a UIC Barcelona els profes em coneixen pel meu nom? I que a UIC Barcelona gaudim de convenis amb universitats de molts llocs del món i fem pràctiques a les millors empreses? Vine a les jornades de portes obertes de UIC Barcelona. Inscriu-te ara a uic.es/portes-obertes. UIC Barcelona. Driving values forward.
1 milió de likes. Ressenyes del negoci amb 5 estrelles.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és el creixement. Per això t'ajudem a augmentar la visibilitat de la teva empresa a internet. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia indispensable per gaudir del vi, amb la qual descobriràs els 100 vins imprescindibles d'aquest any d'acord amb les recomanacions dels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vinos 2023, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia... Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Avui, a la tertúlia, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Aquí continuem, a Ginebra. Demà, recordeu que farem el programa des de Brussel·les, perquè demà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de fallar sobre el tema, bàsicament, de Lluís Puig. I demà amb Lluís Puig serem a Brussel·les per parlar amb ell de la resolució que demà, cap a les 9, quarts de 10, des de Luxemburg, explicarà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En fi, jo volia parlar d'un altre tema, però si algú ha de dir alguna cosa, perquè com que no us veig...
No, el que tu manes, company.
No, home, ja, però no us veig les cares. Si voleu parlar del que ha comentat la Marta Rovira, avanti.
Jo crec que la senyora Rovira s'ha explicat tant com a en fi, molt explícitament i molta estona, crec que ha quedat molt clar.
Però pocs titulars, no? Pocs titulars.
Ah, no sé, això ja us queda als periodistes. Mm.
Bueno, tot que no tornarà, i de moment no torna.
I poca cosa més.
Bueno, i una altra cosa que també és aquesta divisió. Avui que fa 5 anys de la no investidura de Puigdemont, una presidència del Parlament d'Esquerra Republicana.
Per cert, li ha dit senyor Puigdemont, no president Puigdemont, no passa res. Però...
No, només dic que es constata que des d'aleshores, i venia d'abans, diguem-ne, però la divisió entre l'independentisme és una cosa de, en fi, de guerra civil, i que no se m'agafi la literalitat, perquè estem en uns moments en què si s'agafen les literalitats malament. Però vaja...
Que li amb el Pablo.
Sí, exacte. M'ha semblat molt destacable això també.
Sí. Sí, tot i que crec que hi ha una voluntat d'alguns de poder-ho reformar, això.
Però no sé de quina manera. No sé la voluntat si és o no hi és.
El
que hi ha ara és, em sembla que està claríssim.
Sí, però hi ha hagut un canvi d'hegemonia, i aquest canvi d'hegemonia jo crec que ho complica tot, no? Perquè... No sé, fins i tot el propi Trias, tinc la sensació que, en fi, confia ser alcalde de Barcelona no amb els vots d'Esquerra, sinó més aviat amb els vots...
Amb els vots del PSC.
No ho sé, d'altres, no ho sé.
No, d'altres del PSC, si és clar, si no, serà difícil.
No, però vull dir que...
Que sí, t'entenc.
Igual que el PSC aspira a tenir els vots dels altres per tenir l'alcaldia.
Bueno, de fet, Xavier Trias en aquest programa va dir fa unes setmanes que... ell no tindria cap problema en pactar amb tots menys els comuns.
Per tant, aquí tenim la batalla clarament entre el senyor Trias i el senyor Collboni.
Sí, el que passa és que jo crec que Trias i Colau van fer una cosa molt interessant, sobretot la va fer Xavier Trias, que és convidar-la a dinar, i aquella fotografia del dinar a soles tenia la gràcia de que era com l'inici de la campanya, no? O sigui, és com ara estic veient aquí, no sé quin canal, Carrers de Cavalls, no? Però és allò quan tiren a, sí, aquí tenim, no sé,
el
tret de sortida era aquella fotografia, no? I aquella fotografia era un intent de dir això va entre nosaltres dos.
Bueno, és el que ell vol, però jo crec que no ho podrà mantenir.
Sí, però hi ha una cosa que en benefici seu, que és jo vull tot el que no vol aquesta senyora d'aquí davant. És a dir, tramvia, no. Superilles, no. Sí, en definitiva, jo crec que si tu dius Colau no, i ho dius molt rotundament, el que menys s'assembla a Colau és Xavier Trias. I en aquest sentit, aquesta dialèctica és interessant, sobretot és interessant pel que la posa en marxa, que és el propi Xavier Trias.
Bueno, no? Jo crec que és un intent, però jo crec que ell sap també que aviam, això anirà, hi ha quatre candidats de possibles alcaldes a Barcelona, i parlo de Barcelona, que no és la meva ciutat, per tant, me poden fallar les dades, però jo crec que ell sap també que efectivament pot tenir aquest interès, perquè amb ell el fa figura, però jo crec que ell sap també que en qui ha de competir per tenir la primera posició és amb el PSC. I a més, les enquestes, avui se'n publica una, ho he vist aquí a les xarxes. Sí, però jo l'he vist a les xarxes, en el que la distància entre Junts i el PSC és molt curta, amb un marge d'error, en fi, que no permet donar res per fet, no? Per tant, ell sap qui és el seu adversari, i ell sap en qui ha de contrastar la ciutat de futur que es vol per Barcelona. I és veritat que pot intentar també desviar l'atenció i dir no, la meva adversària és la senyora Colau, perquè sap que en el sector al que ell s'adreça desperta una antipatia absoluta, no? Mm. Bueno, bé, ho pot intentar, jo crec que no ho aconseguirà, però bueno...
Aviam, són les 10:33 minuts. Hi ha una altra història, que és que el Ministeri d'Igualtat proposa un pla de mesures urgents per protegir les víctimes de violència sexual en la implementació de la llei del només sí és sí. Igualtat admet que no podrà frenar les revisions de les penes, però insisteix que es deu a una aplicació incorrecta de la llei. Obro un parèntesi, i aquí la conillera segurament en pot encara donar més força en els arguments. Hi ha una cosa que ha passat...
Que et convingui, aquests... Jordi, només cal...
Gràcies, t'ho agraeixo molt, gràcies, Teresa. Però sí que hi ha una cosa que ha passat aquests últims dies, bàsicament a Lleida, que és la sortida. L'altre dia hi havia un reportatge d'en Ricou, magnífic, a La Vanguardia, on parlava de que hi havia sortit un abusador sexual, vaja, un violador, que, segons deia el pròxim...
Molt reincident,
i perdona, segons deia el mateix text d'institucions penitenciàries, que, de fet, obrim parèntesi, havia de sortir d'aquí 6 mesos.
Sí, sí.
Per tant, no crec que en 6 mesos es pugui rehabilitar després de molts anys a la presó. Tanco parèntesi. I sortia amb altíssim riesgo de...
Amb molts números per tornar a
reincidir. Sí, 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 parlava de llibre. Parlava de llibre, parlava textualment, institucions penitenciàries. Clar, el que no entenc jo és com la fiscalia, que de fet el que fa la fiscalia és, normalment, vetllar pels interessos públics, no li diu a l'advocacia, al jutge de torn, escolti'm una cosa, que tenim un problema amb aquest senyor sortint, és a dir, que no hi hagi arguments judicials i jurídics perquè un senyor que surt de la presó amb alt risc de reincidència, no hi hagi arguments perquè aquest senyor no pugui sortir, home, culpa, amb tots els meus respectes, no perquè no estigui escoltant Pablo Iglesias, culpa d'Irene Montero tampoc seria això.
Deixa'm dir una cosa, Jordi, jo crec que aquí hi falta un element, perquè els elements judicials, els elements de la presó, tot això ha funcionat, és a dir, aquest senyor efectivament acabava a l'estiu i ara pues, ha sortit fa 4 dies, però el problema és que, clar, hi ha aquella cosa de la protecció de la... ell ja ha complert la seva pena, s'ha de... ell té dret, ell té no sé què, jo crec que falta una avaluació que tingués, a més, aquesta avaluació psiquiàtrica, mèdica, no sé de quin tipus, que aquest senyor ha d'anar a un hospital. Ah. Aquest senyor és un malalt. I no ho dic per treure-li ni un napis ni un mínim de dolenteria, però si hi ha tot aquest risc que diuen, aquest home ha d'anar a un tractament. Aquest home ha de ser tractat com el que és, un ser que patològicament fa mal, i fa mal a les dones. I hem de protegir, ja ho vam dir quan va començar tota la polèmica de la llei del sí, només sí és sí, que el bé suprem a protegir és les víctimes, totes aquestes dones que han patit perquè els seus violadors, els seus assetjadors, abusadors, etc., han sortit abans de la presó, mereixen tota la nostra atenció. Ja ho vam dir quan va, des de bon començament, però jo crec que aquest home hauria de tenir una anàlisi, ja dic, no sé si psicològic o psiquiàtric o del tipus mèdic que sigui, que faci que aquest home ha d'estar en un període que no és sortir pel carrer i, en fi, com si campi com li doni la gana. Jo crec que aquest element segurament ens està fallant.
Mònica.
Sí, jo amb això m'agradaria saber exactament què podran reformar, perquè aquest cap de setmana hem llegit alguns articles i a mi em va interessar molt l'article d'en Llimós i la Montse Riart sobre la possibilitat de pactes, d'acords en molts casos, no? I de rebaixa de penes, però m'agradaria saber en quins termes s'acabarà reformant aquesta llei per evitar el que ha passat en els darrers 3 mesos.
Mira, diu, perdó, diu, no? Doblar els jutjats de violència sobre la dona i donar-los competència sobre delictes sobre la llibertat, contra la llibertat sexual, reforçar la fiscalia de violència masclista i ampliar les seves competències a violències sexuals, incloure les víctimes de violència sexual en un servei que es diu Atempro, que és el servei telefònic d'atenció i protecció a les víctimes, formar el personal de l'Administració de Justícia, Interior, Educació i Sanitat en violència contra les dones, crear el servei d'atenció psicològica i psiquiàtrica especialitzada en violència sexual i incrementar el nombre d'agents que el Ministeri de l'Interior destina a la protecció de dones víctimes de violència i ampliar les competències amb els delictes contra la llibertat sexual.
Però això seria... del cas que parlàvem no afectaria, perquè aquest
no.
senyor sí, ha complert però... la condemna,
exacte.
Aquest senyor no sé què, i ara resulta que tenim un perill caminant per la ciutat de Lleida, si és que encara està Lleida, sí, que no ho sé, sí, perquè sí. Vés a saber on campe, i sapient que és un perill, a mi em falta aquest element que, clar, diu, és que és la protecció... de que aquest senyor ja ha complert i tal i qual. No, miri, però és que estem advertint que és un perill.
Pablo Iglesias, per raons. No?
Pablo Iglesias. No? Creo que es muy importante tener memoria. Hace 19 años, cuando Zapatero aprobó la ley de violencia de género, los jueces de derechas presentaron 200 cuestiones de inconstitucionalidad. Es decir, había centenares de jueces en España que no les gustaba esa ley. Los casos se paralizaron durante años en los juzgados y aumentaron, atención a la cifra, un 158% los sobreseimientos. Es decir, alguien podría afirmar como consecuencia de esa ley hubo jueces que dejaron irse a los agresores, a los maltratadores de rositas. ¿Cuál era el problema? ¿La ley de Zapatero o que había una derecha judicial que se resistía? como se resistieron a la ley del aborto, que han tenido que pasar 13 años para que el Tribunal Constitucional diga que es constitucional. Mientras que hay médicos negándose a interrumpir embarazos que las mujeres deciden llevar a cabo. ¿Qué hizo el gobierno de Zapatero en todo? Entonces, reformó el Código Penal y asumió que la ley de violencia de género era mala, como estaban diciendo entonces los sectores reaccionarios de la judicatura. No, hizo un plan de medidas para desarrollar la norma, que es exactamente lo mismo que ha planteado ahora el Ministerio de Igualdad. Hace menos de un mes, Pedro Sánchez sacó pecho por la ley del solo sí es sí. Dijo, es una buena ley. ¿Qué es lo que ha pasado de un mes acá? Una ofensiva de la derecha judicial, que además yo creo que esto ya no hay que explicar, que existe una derecha judicial que actúa políticamente contra este gobierno y si es además contra la izquierda del gobierno de manera más inequívoca, y de la derecha mediática para decir que el problema de que salgan violadores a la calle es de la ley. Pues no, no es de la ley, porque en la mayor parte de los casos no se están reduciendo penas. Cuando esto cae en juzgados decentes, no se reducen penas. Aquí lo que hay es algunos señores que están poniendo en libertad a violadores. Y están poniendo en libertad a violadores para hacer daño al gobierno y a la ministra de Igualdad. Y esto lo sabe todo el mundo. Es exactamente lo mismo que ocurrió con la ley de Zapatero en 2004. Un 160% más de sobreseimientos. ¿Qué quería decir eso? Que los jueces fachas decían, a la calle, maltratador. Que lo que tengo que hacer yo es perjudicar esta ley de violencia de género del gobierno de Zapatero. Es exactamente lo mismo lo que está pasando ahora.
Algun comentari?
Jo, hi ha una cosa que m'agradaria, és una dada que l'he buscat i no l'he trobat, parlant, sortit el tema de l'avortament, que realment és bastant xocant, 13 anys aquesta llei encallada al Tribunal Constitucional. Però hi ha una dada que no he trobat, no sé si algú la té, que és dels metges que són objectors de consciència per l'avortament a la privada, quan són també objectors a la privada? Si són objectors 100% o només són 50%?
Vols dir que n'hi poden haver-hi alguns que són objectors a la pública i que, en canvi, els fan a la privada?
Com que no tinc la dada, no ho puc afirmar, però jo diria que podria passar. No?
No sembla que llavors seria un problema de consciència.
És que aquí em queda el dubte bàsic.
Però no tens la dada, però el deus dir...
Amb aquesta cosa, cara de malícia que m'agrada l'esposa.
Ho dic perquè, per exemple, doncs la comunitat de Castella i Lleó, no? Que no hi ha una clínica pública que em faci, però hi continua havent avortaments a Castella i Lleó, a la privada. Per tant, qui els fa?
Bueno, pots agafar l'AVE a Madrid,
No, ja. He fet molts anys aquest viatge, però...
L'altre
és una dada que em sembla interessant, si algú la tingués, no? No sé si hi ha alguna estadística o si es pot saber, però em sorprèn perquè, ja et dic, si l'objecció és 100%, escolti, xapó, és realment objecció. Té un problema de consciència. Ara, si només té un problema de percepció econòmica, això ja canvia, no?
Bueno, per cert, l'altre dia, deixeu-me que mira, parlant el que tenim al Pablo Iglesias, va, sobre la llei del només si és si, va parlar qui va ser president del govern d'Espanya, Felipe González, i va parlar de, ja ho sentireu que ja parla de diu, no me protejas, que ardo más, per una amb les zones d'especial protecció, ho comparava contra els incendis, per això sentireu que diu, no me protejas, que ardo más. Escolteu el que deia Felipe González sobre la llei del només si és si, escolteu.
Oigo el grito de las zonas protegidas diciendo, por favor, no me protejas, no me protejas, que ardo más. Pues lo mismo digo de la ley del sí es sí.
Carai, Felipe González, Pablo.
Jo crec que parteix d'un error, perdona, Pablo, jo crec que parteix d'un error. Un espai protegit té menys possibilitats de cremar, perquè vol dir que està en els boscos nets, que està cuidat, que està en condicions, i per tant els que solen calar foc solen ser aquells que tenen borrassa, que no s'ha tret la malesa, en fi, tot això, no? Per tant, jo crec que hi ha un error de fons.
Jo crec que les metàfores, a vegades, com deia aquell, les carrega el diable, sí. I en aquest cas jo crec que s'ha disparat la metàfora al peu.
Pablo?
Bueno, yo conocí este vídeo porque lo difundieron las nuevas generaciones del Partido Popular. Yo creo que en política hay que ser coherente. Yo soy muy amigo de Jorge Bestringe, que fue secretario general de AP, cambió de ideología, se hizo de izquierdas y lo dijo abiertamente y cambió de partido. Yo creo que los Corcuera, los Felipe González, los Alfonso Guerra deberían ser coherentes porque tienen todo el derecho del mundo a ser de derechas. O sea, es que es un derecho constitucional de Felipe González ser de derechas. Pero hombre, entonces no ejerzas de falso socialista. Usted dejó de ser socialista hace muchísimos años. Afíliese usted al Partido Popular como Alaska o como el otro y dejen ya de joder la marrana. Porque lo que ha dicho este señor es pues lo que diría cualquier persona de derechas y de hecho se lo difunden las nuevas generaciones del Partido Popular. Si OK Diario te aplaude, si las nuevas generaciones del Partido Popular te aplauden, pues será porque un poco facha te has hecho.
No, jo crec que no pot ser tan injust, Pablo. A veure, jo crec que Felipe González té demostrada una trajectòria política lo suficient com per no dir-li que és una persona de dretes. Altra cosa és que en aquest cas jo crec que pugui estar bastant menys afortunat o més afortunat i tal. Però fer de l'anècdota categoria, Pablo, no fa per tu, eh? Que tu si, ets més fi que això.
Però si a mi me parece bien, o sea, restringe... Tiene una trayectoria acreditadísima como persona de derechas mientras fue secretario general de Alianza Popular. Claro, y de joven era todavía más de derechas, pero cambió, dejó de ser de derechas y se hizo de izquierdas. Pues Felipe igual, si es que es perfectamente legítimo.
Ya la Biblia apareix a Sant Pau, que en camí de Damas va caure del cavall i va tocar amb una pedra, i en lloc de desnucar-se, que és el que fa, en fi, li passa a molta gent, amb ell li va tocar una part del cervell que li va fer veure clar tot el que venia per endavant. Home, de ser secretari general del PP, ser un home allò implicat amb l'esquerra i tal, jo m'agradaria, només m'agradaria, com a curiositat ideològica, saber què li va passar, si un dia se li va aparèixer, no sé, Karl Marx a mitjanit i li va dir t'has equivocat de camí, alguna cosa, perquè, en fi... Una cosa és canviar de vot, canviar de vot.
Jo sí, tampoc... home, aquest senyor el conec poc, però el Felipe González sí que el conec i crec que Pablo que
quan
no es pot
secretari
comparar,
general d'un partit i te'n vas a l'altre costat, no ho sé.
Pero si es que les pasa a muchos, les ha pasado a Leguina también, le ha pasado a Corcuera, le ha pasado a Pepe Bono, o sea, es una enfermedad.
Pero
¿cuántas mires pensas? Aquests tios, quan al matí s'aixequen i miren al mirall, es continuen veient amb ells o veuen un altre? És que...
Sí. Espejito mágico.
Sí, sí.
Bueno, són 11:45. Bueno, anirem acabant ja, Anirem acabant. Què, Tian?
Ho tinc, Ah? Estava buscant això. És que,
estava buscant la teva cadira, Jordi.
Sí, no, ja, aquí...
No, sí, és, sí. Perdó, eh?
Per cert, que hi ha acusacions... Perdó, que és que m'ho passen a la redacció. Hi ha acusacions duríssimes del govern ucraïnès cap al Comitè Olímpic Internacional. Kiev els acusa de provocar destrucció i de promoure el genocidi donant cobertura a l'esport de Rússia. El govern d'Ucraïna ha enviat una carta a les principals federacions esportives internacionals perquè es pronunciïn si estan d'acord en que Rússia competeixi en els pròxims Jocs Olímpics, que recordeu es faran l'any que ve a París. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el govern d'Ucraïna, també. Val, aviat, deies, Tian, què volies?
No, res, que estava... És que ara, amb aquesta frase del Pablo Iglesias, que veure...
Tira!
Un moment. És... Ha dit... afíliese usted al PP como Alaska
y deje... Y el otro.
y deje de joder la marrana. Llavors he dit, un poco facha te has hecho. Bueno, llavors estava buscant això de joder la marrana. Estava mirant de joder la marrana perquè... I es veu que joder la marrana no és exactament el que sembla. No, perquè, joder, sí. Però la marrana no és la femella del marrano, sinó...
No comencem, tia, que anem molt bé.
Ara vols fer etimologia, se'ls disbarat.
No, és l'eix de la roda de la nòria, entenent la nòria com aquella cosa que portava l'aigua del molí, diguem-ne.
Sí.
Saps? Bueno, ja està, vull dir que l'expressió ve d'aquí, que tampoc no sembli que aquí...
Ai, però hem acabat derivant en molt
bé. No l'he entès massa, la...
Bueno, la nòria... Com a frase està bé. Si vols, faig un ull de poll, Basté.
Ja està, entrem en bucle, per favor.
No, ja però és allò de... Exacte, ja entrem en bucle. Mònica, el pròxim dia, en lloc del Tian, seu tu allà. Perquè si tu seus allà, ho portaràs millor, perquè és que, clar, ara jo estava pensant... Bueno, hi ha una cosa que és allò que diuen de... Nunca te costarás sin aprender una cosa más, que és el tema de la marrana. Jo també pensava, escolta'm, això...
Però ho has
això...
entès tu, Jordi, però nosaltres aquí
home,
no entès gaire, eh?
Sí. No, no, sí.
A veure, busques de dónde proviene l'expressió joder la marrana, i si voleu, pues, us ho llegeixo, però és molt llarg, però més o menys s'ha entès.
Bueno, va,
cosa
venga.
Que ve de ve
pulpo de animal de companyia.
Exacte. Què, l'ull de poll, no, Basté? Ja.
Sí, pa'lante, pa'lante.
Vinga, va. No, 26 de setembre de 1960.
Ai.
Ai.
872 sessió plenària de l'ONU.
Ai, ai, ai.
Fidel Castro va parlar 269 minuts establint un rècord Guinness, establint un rècord Guinness del discurs més llarg de la història a l'ONU. Perquè en un convidat a Oriol Junqueras i a Marta Rovira. Ja està. Sobre l'entrevista, Arús faria bastant bip, bip, bip amb les vegades que Marta Rovira ha dit sí, fa aquesta afirmació al final d'algunes frases. Això és molt de mestre, hi ha moltes
sí?
Que ho fan. Sí. I després, com a... com he dit alguna altra vegada, hi ha hagut dos, tres moments en què he dit la Marta Rovira jo mateixa, com aclarint, diguem-ne.
Jo crec que són més de dos o tres.
Parla d'ella o dos o tres. Parla d'ella en tercera persona i després aclareix que és
Luis Aragonés.
Com sí. Luis Aragonés, hi ha una llarga llista de gent.
D'entrenadors, molts entrenadors de futbol.
Sí, sí. Aida Nízar, també, això sempre ho recordes tu.
Bueno,
Basté.
Perdona, sí. Si Aida Nízar l'agafeu com a referent.
Bueno, de parlar en tercera persona. Juli César, sí. Tinc un nebot que també parla d'ella en tercera persona. Bueno, i això. I, sí, i la frase de la, una de les frases de l'entrevista ha sigut he donat la meva vida, això ja ho he dit més seriosament, i per cert, Jordi de Planell ens ha explicat que la Marta Rovira va pagar una fiança de 60.000 euros al Tribunal Suprem en el seu moment. No li he preguntat a la Marta perquè se m'ha passat en aquell moment, però he buscat la informació. Aquests 60.000 euros que va pagar de fiança Marta Rovira, que òbviament doncs, després va marxar a l'exili, el Tribunal Suprem va decidir quedar-se'ls. Com està a l'exili, però se'ls ha quedat. Vull dir que aquests 60.000 euros, no sé si estan en aquests moments en una caixa forta, no sé què se'n fan d'aquests diners, però aquests diners estan allà. Per cert, Basté, fa fred el mòdul informatiu de RAC1 a Ginebra?
A dins no, a fora fa fred, sí.
A fora fa fred, eh? Quan esteu...
Ahir estàvem... ara estem a 4, més o menys.
I neva? Neva sí. O no?
No.
Va. Més o menys com a Lleida, eh?
Més o menys com a Lleida. Ja, no, Ginebra, ja, ja, ja. Lleida...
Ahir la nit vam estar... Ahir la nit estava... No, ara estem a 0. Com deia l'acudit de Fernando Morán, que no hace ni frío ni calor.
Sí. Doncs vas menjar una fondue ahir o...? Podem parlar de l'alimentació o no?
Podem parlar de l'alimentació, però va ser molt bàsica i molt ràpida.
Molt ràpida.
Perquè avui es llevàvem d'hora, sí.
Vinga, m'agrada la secció que heu creat aquesta setmana, Diari d'un baix a Benidorm. A veure, m'ha fet pensar més en Alfredo Holanda que amb Albert Sort, això d'un baix a Benidorm, perquè...
Ahir vaig escoltar l'Albert Sort des de Benidorm, però que diu que efectivament es confirma com l'Incerso, eh? Allò Benidorm era... Sí, és aquella cosa, eh?
Bueno, és Benidorm. Alfredo Landa va rodar a Benidorm la pel·lícula... La pel·lícula La Decente, que atenció com eren les pel·lícules espanyoles d'antes, perquè he buscat la sinopsi i diu, atenció, eh? Núria és una mujer guapa que ha decidido enviudar perquè està harta de su marido.
És una decisió...
No, està bé, m'he podia dir... Ha decidit matar a su marido. No, no, ha decidit enviudar. Cinema espanyol, que ara està en un gran moment i que ha donat frases com com alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, y esa explicación que os debo os la voy a pagar. També ha donat la frase, eres un guarro y tú una jamona, o, el que m'agrada a mi, pedazo de invento la gaseosa. Perdó per la miscel·lània, Basté.
No, està molt bé, està molt bé. La Mònica Terribas, no sé si li passava quan feia els programes des de fora de l'estudi,
sí.
que trobes a faltar molt l'estudi.
Sí,
molt. Estàs d'acord o no, Mònica?
Sí, perquè no veus l'expressió de la cara de la gent, no veus el ritme, no veus les mateixes coses.
És una defensa placentària, jo crec, no? És una mica...
És més complicat fer-les. I et t'espera una setmana, perquè demà vas a...
És protegit.
Demà he sentit que ets a Brussel·les i el divendres a l'ICE.
Demà a Lluís Puig i el divendres a l'ICE. Sí, noi, escolta, agafarem l'autocar, tu ja, és que és al·lucinant, tu. Però, en fi, seguirem. Mònica, un petó.
Que tinguis una bona setmana.
Igualment. Moltes gràcies, Mònica Terribas. Moltes gràcies, Teresa Cunillera, Màrius Carol, Pablo Iglesias. Una abraçada a tots. De seguida hi té en Riba.
Bon dia. Una abraçada.
Adéu. Adéu, Pablo. D'aquí uns moments, Santi Segurola, Joan Jopallàs i Miguel Rico per parlar del lideratge i el campionat d'hivern del Barça a la Lliga.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Escolta, tu sols tenir somnis recurrents?
Ui, constantment. Disseny perfecte, espai perfecte, equipament perfecte i en blanc. I tu?
El mateix Tiguan, però en blau.
I tu, quin cotxe condueixes quan dorms? Deixa de conduir-lo en somnis i condueix un Tiguan de debò des de 335 euros al mes en MyRenting. Consulta en les condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domiciliar el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023. 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
Noves tarifes elèctriques, franges horàries, hores punta.
Ara, a Bonpreu Esclat Energia tenim la solució. T'oferim els plans que necessites amb els millors preus i el millor servei. Bonpreu Esclat Energia. Energia 100% verda. Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya.
Escolta, què fas?
Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, muntant en camell... Aquí, vaja, gaudint... Molt.
Rasques multiplicador de l'11. Multiplica el teu premi i podràs guanyar a l'instant fins a 500.000 euros. Guanya'l ràpid i gaudeix-lo molt. Rasques multiplicador de l'11.
Prenent el sol.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Comença 2023 viatjant amb tren d'alta velocitat. Arriben les fletxes vermelles d'Irio. 1 milió de bitllets flexibles a 18 euros per totes les seves destinacions. Troba les teves fletxes vermelles a la teva agència de viatges al Corte Inglés i viatja tantes vegades com vulguis aquest 2023. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 5 de febrer. Consultant les condicions a Viatges al Corte Inglés.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't. Amb TMB.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Més, 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 més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat. Nòrdics, adredons, llençols, tovalloles, cortines... Vine a la Mallorquina. Roba de llar amb l'estil i confiança de sempre. Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 912-0301 o a rentagarantizada.es.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Molts ja ho han aconseguit. Estic segura que tu també pots. Soc la Maria del Carme Benús, directora de Samsara, agència per trobar parella. A Samsara et presentarem la parella que desitges. Som matchmakers certificats. Truca'ns al 93 362 23 29. T'esperem. Samsara.es.
La FAC Factoria Cultural de Terrassa presenta el 4 i 5 de febrer l'obra mestra del ballet clàssic La Bella Dorment, un relat màgic amb música de Tchaikovsky i coreografia de Petipa, interpretat per solistes de prestigi internacional. Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural. Entrades a lafaccultural.cat.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
¿Cómo interpretarías esto que estamos viendo ahora mismo en el estadio de Albay?
Pues no sé si esto es un mono o que... Porque si tú estás viendo lo mismo que yo.
Sí, sí.
Es
sí.
Un mono, ¿no?
No, 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 es una persona, ¿eh? ¿Te parece mentira?
¿Ah, sí?
Es un señor sin piernas, el pobre, ¿eh?
Perdón. Sí, sí.
Porque la radio es así.
Prácticamente las 11.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
I saludem en aquesta tertúlia esportiva a Santi Segurola. Bon dia, Santi.
Bon dia.
A Miguel Rico.